de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Com sempre, de dilluns a divendres, t'acompanyem des de la nostra, des de casa nostra, des de Lleida. Estem als, vaja, jo estic als estudis, des de casa nostra, em referia des de la nostra província, des de Lleida. Saps que ens escoltes de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2:00, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, també a través de la web www.cope.es. Pots triar l'emissora que vols escoltar, pots triar la de Lleida i també et pots descarregar de manera gratuïta l'aplicació al teu mòbil i també triar l'emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Dijous 16 d'abril del 2020. Ara mateix, a Lleida tenim 18,8 graus, 19 graus. Vinga, la pràctica amb vent força fluix, entre 5 i 7 km per hora del nord-est. És una temperatura agradable, un dia doncs, maco, però ja sabem que de cara al cap de setmana això s'empitjorarà una mica. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dijous i, per tant, ens toca parlar dels consells veterinaris. Com sempre, des d'Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater. Abans d'arribar a la una, a tres quarts d'una, parlem de salut i nutrició amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. I a partir de la una, al migdia de Lleida, avui parlarem amb la Gemma Casal, que ens la vam deixar ahir, però ens la vam deixar expressament perquè del que havíem de parlar doncs necessitàvem temps i ahir ens vam quedar sense temps. Amb la Gemma Casal parlarem del tema de la immigració, campanya de la fruita, regularització, etc, etc, perquè és un problema que cada any tenim, almenys a les nostres terres, cada any tenim, i cada any el anem passant fins que arriba el setembre-octubre, que s'acaba la campanya de la fruita, i ens tornem a oblidar fins a l'any següent. Cada any tenim aquest problema sobre la taula, però és que aquest any és més greu que mai, perquè la campanya de la fruita està a punt de començar i hi ha molta gent que venia de lluny a ajudar, a treballar amb aquesta campanya, i no pot venir. I, per tant, la fruita s'ha d'agafar, sí o sí. I, per tant, aquest problema de la gent sense regularitzar, què s'ha de fer, s'ha de fer un pegat o s'ha de fer una solució definitiva, això està sobre la taula ara i s'ha de solucionar en les properes setmanes. Amb la Gemma parlarem d'això. A partir de 2:15 estarem amb comunicació directa amb el regidor de Promoció Econòmica i de Turisme de l'Ajuntament de Lleida, el Paco Cerdà. Amb ell parlarem doncs, del que s'està fent i del que s'està preparant, perquè s'ha de treballar amb vistes de que això se solucionarà, que això ho sabem. No, el que no sabem és quan, però que s'acabarà solucionant i arreglant, jo crec que això ho tenim tots claríssim. Tot i que a hores d'ara ja se'ns comença a fer una mica pesat, això del confinament, portem un mes i dos dies, realment. T'ho dic perquè la sensació és que fa molt temps, és un mes i dos dies, és una mica més de quatre setmanes, però ens hem de preparar perquè quan això acabi, doncs s'haurà de deixar d'improvisar i tenir en marxa els mecanismes per tornar a reactivar la promoció econòmica i tota la part de turisme. En parlarem amb el Paco Cerdà avui i amb tot això ens plantarem a les 2:00 de la tarda. Avui no connectem amb l'Armando Álvarez perquè, curiosament, el tenim en una videoconferència. Després a la 1:00 parlarem amb ell i a veure com li ha anat l'experiència, però sí que tenim l'actualització de la informació meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Comptem a Lleida amb intervals ennuvolats i núvols mitjans i alts que deixen predomini de temps en general assolellat a la província, amb cels més coberts a la zona del Pirineu. Temperatures sense canvis avui, amb unes màximes de 24 graus a Lleida, 23 a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 19 a Viella. Pel que fa al vent, bufa de component sud al Pirineu i a la resta de component est, en general fluix. De cara a demà esperem boires matinals a les valls amb predomini en general d'intervals ennuvolats que seran més abundants durant la segona meitat del dia quan no es descarten xàfecs dispersos. Per últim, les temperatures pujaran demà amb valors més alts que arribaran als 23 graus a Lleida capital, Balaguer, la Seu d'Urgell i Tàrrega i als 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs apa de capa a buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa en la que avui començarem parlant del que dèiem ara fa un minut. El tema de previsió, de començar a preveure què hem de fer i què passarà. El tema de la distància social, és a dir, tota aquesta crisi sanitària només necessita un punt d'inflexió i, de fet, només en pot existir un. I no passa per medicaments, ni per dotar de material al personal sanitari, ni perquè la gent estem confinats o no. Hi ha una cosa que marcarà el punt d'inflexió, que marcarà un abans i un després, i és la vacuna. Quan es descobreixi una vacuna efectiva i que funcioni i que ja estigui a l'abast de tothom, llavors és quan podrem parlar d'un abans i d'un després. Fins que això arribi, el que hem de fer és passar-ho com puguem i que afecti, evidentment, a la salut el mínim possible, però a l'economia i a la salut laboral també el mínim possible. Però és aquest el punt d'inflexió, és la vacuna. Els medicaments poden ajudar, però si t'has de medicar és que t'has posat malalt. Si t'has posat malalt, doncs tenim un problema perquè pots contagiar, etcètera, etcètera. Per tant, és la gran búsqueda, el tema de la vacuna. Diuen que fins a l'any 2022 podem no tenir una vacuna efectiva i amb garanties. De fet, les vacunes tarden 2 anys a desenvolupar-se. I ara s'està treballant a tota màquina a diferents punts del planeta, a diferents països, però per molt ràpid que es vulgui fer, doncs fins a l'any 2021 segur que no tenim vacuna, seguríssim. Hi ha un estudi que diuen que el distanciament social, és a dir, això de mantenir la distància quan caminem pel carrer o als llocs de treball o als llocs d'oci, podria ser necessària mantenir-la de manera intermitent fins a l'any 2022. I que també aquest estudi apunta que la incidència total del virus es podria disparar fins a l'any 2025 i dependrà de com es vagi immunitzant l'ésser humà. És a dir, això són estudis i els hem d'agafar amb pinces, però ens van avançant el que ens podem trobar. És a dir, la vacuna és quan hi haurà l'abans i el després, per això tarda, i és veritat que no es pot fer a correcuita, sinó pot ser que no sigui efectiva o pot tenir efectes secundaris i seria un problema, però fins que això arribi, doncs tenim el tema del distanciament, de la distància social, mascaretes, ulleres, guants, rentar-se les mans molt a sovint, etcètera, etcètera. I ara parlem ja del nostre país i de la guerra habitual de xifres. I això ja n'hem parlat. És a dir, jo quan hi ha una manifestació, és una cosa que ens hem acostumat i que no hauríem de tolerar-ho, però ens hi hem acostumat i ara com a que per, ara quan ho mires en perspectiva, per importància. Però ens hem acostumat a que ens manipulin deliberadament a l'hora de donar xifres. Parlo de manifestacions o parlo d'altres històries. Ja sabeu, ja és la frase típica d'aquest país. Manifestació, segons els organitzadors, tants assistents, segons la Guàrdia Urbana, tants assistents, i segons un altre organisme que es dediqui a comptar, tants assistents. Les diferències normalment solen ser abismals, no d'allò de l'1 o el 2 o el 5%, que és més o menys un marge tolerable, sinó abismals, en alguns casos fins i tot del doble. Vivim en un país en el que se'ns enganya deliberadament amb el tema de les xifres. I la crisi del coronavirus, doncs, no ha estat menys. I ha aflorat, doncs, el tema de, clar, les dades oficials. Cada dia estem acostumats a que ens diguin dades de nous positius, dels que segueixen infectats, de les altes, de la gent que es cura i de la gent que perd la vida a causa de la Covid-19. Aquestes xifres, des de molts sectors i des de fa molts dies, ens diuen que estan molt lluny de la realitat, per sota, però molt lluny de la realitat. De fet, per exemple, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha assegurat que a la regió es poden haver superat ja els 10.000 morts. 10.000 morts. És una dada que la treu de que les dades es comptabilitzen, que s'han comptabilitzat fins al moment, només inclouen les persones que han mort en hospitals i que prèviament havien donat positiu a la prova del coronavirus. Recordem que durant moltes setmanes no hi havia test per fer. Però vaja, que tothom sabia que aquella persona que estava a la UCI estava per coronavirus. Però si perdia la vida i no li havien fet la prova, no comptabilitza dins d'aquestes xifres que donem cada dia dels morts per coronavirus. Si mors a casa, tampoc comptabilitza, o en una residència. Només a l'hospital i si prèviament t'han fet la prova i ha donat positiva. Si et van fer la prova al principi, és molt probable que et doni negatiu, tot i que ja tinguis el coronavirus. Si mors, com que et va donar negativa, tampoc comptes. Ulla, perquè són xifres interessants. A Catalunya, un canvi en la manera de comptar les víctimes de la Covid-19 ha disparat la xifra a Catalunya. El Departament de Salut fa ara el recompte amb la informació diària que faciliten les funeràries, que des del principi de la crisi situen les defuncions en 7.097, sumant les persones que han mort en centres sanitaris, en residències, en centres sociosanitaris o als seus domicilis. Hi ha prop d'un miler de víctimes que no es poden classificar en cada grup, probablement de les primeres i per manca de dades, però també se sumen perquè si se sap que han mort per la Covid-19, o sigui que sí que se sap, tot i que no haguin mort en un hospital. Les xifres oficials, però, les que es continuaran enviant al Ministeri de Salut, perquè així ho manen, són les morts en centres sanitaris. Ahir, a Catalunya, eren 3.756 i avui 3.855, 99 persones més. A la demarcació de Lleida han mort 3 persones amb la Covid-19 en hospitals de la Regió Sanitària de Lleida i unes altres 2 en centres de l'Alt Pirineu. Per tant, en total són 5 persones les que han perdut la vida aquestes darreres 24 hores a Lleida. També s'han sumat 38 nous casos positius de coronavirus, dels quals 36 són a Ponent i 2 al Pirineu i a l'Aran. I la xifra de persones que han superat la malaltia a la demarcació de Lleida ha pujat en 30 persones i s'ha situat en les 435, que és una xifra força interessant. Sense deixar el tema, Andorra anuncia que des d'avui dijous tindran una hora de lleure per a que la població pugui sortir excepcionalment al carrer i la xifra de víctimes mortals que manegen ara Andorra per la Covid-19 al país ha pujat fins a 33, parlem d'Andorra, 33 persones al produir-se 2 defuncions en les darreres 24 hores. A la nostra ciutat, a la ciutat de Lleida, el PSC considera poc profund el treball del govern de la paeria en la crisi del coronavirus. El grup socialista critica que en molts casos se'ls informi a posteriori de les mesures que es porten a terme. És un punt en el que coincideixen també el portaveu del Partit Popular, Xavi Palau, que en entrevista aquí a COPE Lleida també es queixava, entre d'altres coses, d'aquesta. La crisi derivada d'aquest coronavirus ja es deixa notar en moltes famílies de la ciutat de Lleida que s'han vist obligades a recórrer als serveis socials municipals. Segons dades de la paeria, s'ha incrementat l'ús de les targetes d'emergència, un recurs que s'activa quan es detecta que la persona està en una situació greu de falta d'aliments i comporta que els mateixos serveis socials efectuïn una compra directa d'aliments. La mitjana al gener i al febrer va ser d'11, mentre que entre el 17 de març i el 14 d'abril va ser de 33 usos. Per tant, s'ha multiplicat exactament per 3. Aquests 33 usos van beneficiar a 106 persones, 49 de les quals menors. I, com dèiem, Turisme de Lleida i el Patronat de Turisme de la Diputació tracen accions per a la reactivació econòmica post-Covid-19. Aposten per mantenir la promoció i difusió i treballar perquè l'activitat turística recuperi el paper que li pertoca. En parlarem avui a partir de 2:15 amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Lleida, Paco Cerdà. I l'Ajuntament de Llívia, a la Cerdanya, distribueix i finança targetes moneder per a 14 famílies vulnerables del municipi. El consistori Cerdà agrupa fons procedents d'actes culturals suspesos en una partida d'ajuts per fer front a la Covid-19. I l'Ajuntament de Sort regala dues flors a cada casa del municipi per donar la benvinguda a Sant Jordi. La iniciativa surt de l'excedent de plantes i flors que tenen els vivers de la demarcació de Lleida. Una maca iniciativa, la que estan duent a terme des de l'Ajuntament de Sort. Nosaltres fem tot seguit una pausa i de seguida parlem dels nostres consells veterinaris. Amanadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs ja tenim aquí els consells veterinaris com totes les setmanes, com tots els dijous. A més, no han enganxat ni un dia de festa, tu. Ni un dia de festa, ni per Setmana Santa. A més, amb la situació que tenim, normalment no fèiem programació per Setmana Santa, ara també en vam fer. Aquí els tens sempre. Des d'Anadón Veterinaris tenim, com sempre, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Re, no us hem deixat descansar ni una setmana amb els consells veterinaris, eh?
No.
En fi, escolta, ja sabeu que estan al carrer Segrià número 11, que estan oberts. Per què estan oberts? Doncs perquè és el supermercat de la teva mascota. És a dir, tot el tema d'alimentació el tens allí. I, per tant, estan oberts amb horari normal, perquè puguis anar. Tot el tema de medicaments, també. És la farmàcia de la teva mascota. Per tant, carrer Segrià número 11, Anadón Veterinaris, allí els pots trobar. I ja saps que tens el telèfon. El telèfon, aquest de les 24 hores, el de 365 dies a l'any, per urgències, 973-266-388. Si truques amb horari comercial, et respondran des de la botiga, i si és un problema mèdic, doncs et passaran amb el veterinari que hi hagi en aquell moment de guàrdia, i si truques fora d'horari comercial, a mitjanit, per exemple, o un cap de setmana, et contestarà sempre, sempre un veterinari que està de guàrdia. Per tant, hem de restringir-ho al que siguin emergències, al que siguin urgències, però que sàpiguis que tens sempre aquesta ajuda. 973-266-388, 266-388. I a internet, a www.anadonvet.com. Imma Sabater, escolta, com ha anat la Setmana Santa?
Hola, doncs n'ha tres molt bé aquí treballant. Hem tingut
ja penya. Ja em vas dir que et va tocar cada dia.
Sí, cada dia vam estar aquí. I la veritat és que hem tingut penya perquè els animals doncs, no saben del coronavirus.
Però escolta, quina... Heu notat que hi ha un descens, jo què sé, de traumatismes, per exemple?
Mira, és que me fa gràcia que m'ho diguis perquè justament ahir vam tindre un cadellet amb una pota trencada. Caram. Però va caure del sofà, de casa.
Va caure del sofà i es va trencar, sí, la pota?
Sí, el fèmur, sí.
Caram.
O sigui que el sofà
era molt gran, molt alt, o va caure malament?
Sí, les dues coses. Ell molt petit, el sofà molt gran, i va caure malament.
O sigui, poca broma, on pots prendre mal, caure del sofà?
Sí.
En fi, déu-n'hi-do.
Ells no, lo de la Covid-19, ells no s'entenen, no. Continuen ficant-se malalts. I per cert, a la Setmana Santa també ha vingut més d'un que ha menjat lo que no devia de menjar, i amb moltes quantitats.
Clar, o sigui, coses dolces, vaja. Ja sabeu per on
anem. S'estan fent molts pastissos a les cases, no sé si ho has sentit.
Sí, no, sí, què m'has de dir? Si al supermercat no hi ha res de llevadures ni de farines. No,
sí, pues... amb ells també li donen.
Mare de Déu. Recordeu que això ja vam fer un programa especial, o dos, jo crec. Tornem-ho... Sí. Mira, avui, deixeu-me 30 segons perquè us digui dues coses. Una, el gos o el gat ha de menjar el seu menjar. Res del nostre. No li podem donar els nostres medicaments, i els gossos, si els traieu a passejar, recolliu les caques. Vamos. Sí. Això és igual si estem en pandèmia, si estem confinats o no. Sisplau, el menjar, l'alimentació... O sigui, l'alimentació... els medicaments i recollir el que faci pel carrer. Sisplau, que vaja, que es veuen uns carrers, unes voreres...
Sí, que fa vergonya, sí.
Que fan pena.
Sí.
Escolta, jo, Imma, avui tenia previst preguntar-te, t'ho preguntaré igual. Et anava a dir, ara començarem dient, ara que ve la calor i tot això...
Et volia fer una recomendació, sí, d'això. Encara que estiguin a casa, com sabeu, la botiga està oberta... I ara que comença a fer bon temps, seria bona idea desparasitar a les nostres mascotes.
Ah.
Sobretot la gent, pues, hi ha molta gent que té pues, terrasses o surten al balcó o tenen més d'un animal. Llavors seria molt recomanable desparasitar-lo tant interiorment com exteriorment.
Per tant, això segueix igual, eh? És igual si estem en confinament.
Sí, igual, igual.
Hem de seguir igual. Jo...
I surten al carrer a passejar molts també.
Correcte. Sí. Jo anava a dir que ara avui entraré a la Imma dient-li que ve el bon temps, però sembla que el bon temps no ve encara... però acabarà venint, perquè evidentment el temps no para, és inevitable. Et volia preguntar pel tema de quan comença a venir calor, si hem d'incrementar el tema de banys, si hem de tallar cabells. Clar, fins ara doncs, ens podíem anar als veterinaris, que vosaltres, per exemple, en teníeu de perruqueria, que està tancada.
Sí, t'he de dir que quan comenci la perruqueria, ja sabeu que ara el servei de perruqueria està tancat, quan comenci serà la dona més sol·licitada de tot a Lleida. Sembla que tindrà que treballar 24 hores.
No ho dic perquè us truquen preguntant si està obert o no.
Moltíssim, moltíssim. Ara que arriba la calor i que molts gossos pues, normalment quan comença aquest temps li tallen el cabell perquè estiguin fresquets al bon temps, estan trucant moltíssim, ja t'he dit, serà la dona més sol·licitada de Lleida.
Si ho volem fer a casa, és bona idea o no? I si és bona idea, què hem de fer i què no hem de fer?
Val, banyar el gos a casa es pot banyar sense cap problema. Si té algun tipus de pell especial, ja sabeu que estem oberts per vindre a comprar el xampú que necessiteu pel vostre gos, i si no, un xampú neutre de gos, si és un cabell, de cabell, i el podem banyar i aixugar molt bé. Tenim en compte que no entri aigua a les orelles,
Vale?
Aixugar bé les orelles, però sí, de banyar-los pot banyar tranquil·lament a casa. Ara, lo de tallar el cabell jo no m'arriscaria, més que res perquè pobret que s'esperi que un meset no passi res.
Va, ho dic perquè clar, el tema de les tisores és un perill si
o les màquines de rapar
o això,
i podem fer mal, podem agafar la pell
sobretot si l'animal no s'està quiet que clar, igual
que és lo normal,
està acostumat al seu perruquer o la seva perruquera i diu, bueno, ara aquí el meu amo o la meva mestressa, si ells no en saben, escolta,
no. Les perruqueres tenen puesto especial per treballar, tenen una taula que quede ben agafat el gos, que no es pot bellugar, i que són professionals. A fer-lo a casa, pues... Mira, va vindre l'altre dia una noia que li volia tallar uns nusos al gat i li va agafar la pell i va fer pues, una bona ferida.
Ah, o sigui que...
Vigileu, jo banyar-lo ho trobo perfecte, que estigui net el gos, i ja t'he dit, i més ara que comença la temporada de puces, de paparres, ara, lo de tallar, si us podeu esperar, jo us recomanaria que ho fes un professional.
Si els banyeu, no els hi tireu l'aigua amb sabó per la cara. Que tampoc...
Les orelles vigileu molt, orelles, que no hi ha aigua dintre.
Sí.
I la cara és millor amb la mà, amb la teva mà molla, pues li neteixes tu bé i l'orella igual amb la teva mà, però vigilant que no entri el xorro, diguéssim, no? De l'aigua dintre.
Correcte.
De la uïda.
No, així tindrem un problema que no teníem, per entendre'ns.
Sí, es pot fer otitis, sí, vigileu amb això. Ara, banyar, no hi ha cap problema.
Escolta, anem a recordar el tema aquest que havies apuntat de la desparasitació.
Sí.
Això requereix una... Bueno, evidentment requereix anar al veterinari, demanem cita, però es fa amb una sola sessió?
Sí, desparasitar tant per dintre com per fora. Hi ha pipetes, hi ha pastilles, hi ha xerop, lo que li agradi més a la gent o a l'animal. Que a vegades accepten millor una cosa que una altra, inclús, bueno, collars també... I sí, podeu vindre a la botiga i comprar el que més us agradi a batres.
Val,
però... O el que li vagi millor a la vostra mascota.
Si ja m'he visitat per això, no em fa falta demanar visita, vinc a comprar directament, o és aconsellable
fer
una visita?
Això no cal, ara, directament a la botiga.
Val.
Diu, va per pes, dius el que pes, i si és un cadell, també sempre dic que és un cadell i el que pese.
I quina durada té?
Ja de 3 mesos, ja d'un mes.
Val.
Depèn de lo que compreu, de la marca que compreu.
Val.
I de la presentació que compreu.
Hem de recordar això, que sí, que estem confinats, però clar, els gossos surten a passejar, més que mai, la veritat.
Ai, vull dir una altra cosa, sobretot, ara que m'ho has fet tan recordar. Si banyeu el gos a casa, o al gat, que hi ha gats molt bons que es deixen...
Bueno, jo és que tinc molt males experiències banyant un gat, però vaja.
Sí, això sol ser el més comú. Alguns els han començat a banyar quan eren cadells i, bueno, l'han acceptat bé i, bueno, se deixen.
Ho toleren, vaja.
Ho toleren.
No els agrada, però
agrada el món. Sí, però ho toleren. El que volia dir és que penseu que si desparasiteu amb pipetes, no es poden ficar ni dos dies abans ni dos dies després de banyar. Li pot fer mal a la pell, eh?
Ah, val.
Ni dos dies abans ni dos dies després.
Bueno, escolta, deixeu una setmana de marge. Si total, tampoc, vull dir, banyar tampoc s'ha de fer molt a sovint, per tant, per assegurar-vos, eh? Però és una bona observació, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs, consells pràctics, eh? Perquè les mascotes segueixen estant a casa i les hem de cuidar com cal. Recordeu, han de menjar el que han de menjar, no el que mengem nosaltres, com a norma. Si no els veiem fins, trucada al veterinari i ja ens dirà què ha de prendre. No els hi donguem ni una aspirina, ni un paracetamol, ni un ibuprofeno, ni una pastilla després per païbe. Que no funciona això, que no
I
està així.
I encara que sigui Setmana Santa o sigui un diumenge, un dia molt especial per nosaltres, no cal que el gos mengi gelat.
Correcte.
Ni mona, no és necessari. I penseu que el xocolate és tòxic per ells, eh?
Correcte, que és que per molt que ens agradi a nosaltres, ni per molta cara de pena que et posi l'animal, que no li va bé, que després haureu de córrer. Que és tòxic, vull dir que no és allò que... No, que els hi va malament, eh?
Sí.
I els que sortiu a passejar, sisplau, deixem la ciutat neta, que no costa res, eh? Que hem de ser civilitzats.
Sí, que fa vergonya passejar pel carrer, és veritat.
Bueno, recordeu que teniu el telèfon d'urgències, el 973-266-388, és Anadon Veterinaris, estan al carrer Segueria número 11 a Lleida, estan oberts, pots anar a buscar l'alimentació, els medicaments, avui parlàvem de la desparasitació, doncs hi pots anar, carrer Segueria número 11, i preguntar el que faci falta, sempre, que no et quedis amb una cosa a dins, si has de preguntar, tu pregunta, 973-266-388, estan les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard, que vagi bé.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem camí cap a la 1 de la tarda. És moment, els dijous, en aquesta hora, de saludar el nostre nutricionista, el Cristian Didier, i amb ell parlar de salut i de nutrició. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Ja sabeu que el Cristian el trobeu a Disanta Nutrició, al Calde Porqueres número 74, tot i que ara, evidentment, tenen les instal·lacions tancades, però tenen un altre aparador que és bestial, que són les xarxes socials. Busca'ls a internet, disantanutrició.com, a les xarxes socials, al Cristian Didier i a Disanta Nutrició, canal de YouTube. Allí sí que trobaràs que estan superactius. Trobaràs, doncs, bueno, del que parlem avui i moltes coses més. A més, com que queda tot això a les xarxes, queda arxivat, doncs pots fer una busca i dir, escolta, allò del pa, ha parlat del pa, em convé el pa o no convé el pa? Per exemple, doncs ho trobareu segur. I si no, ens envieu a nosaltres un missatge de WhatsApp al 664-526-180 i, escolta, pregunteu-li això al Cristian i nosaltres ho fem. Cristian Didier, la setmana passada estábamos hablando sobre el tema de la vitamina D, de su importancia realmente para mantener una buena salud y que pasa por que te toque el sol directo a la piel sin estar detrás de un cristal, pero después también desde la alimentación, desde la nutrición, también podemos hacer cosas, bastantes.
Sí, desde luego, y sobre todo lo que estuvimos comentando, aumentar los alimentos ricos en vitamina D para fomentar la absorción de esta por a nivel intestinal y entonces estuvimos hablando de todas estas recetas que a veces desconocemos y todas estas combinaciones de alimentos para potenciar estos alimentos ricos en vitamina D, que es lo que hablaremos hoy, ¿no? De todas estas recetas, estas combinaciones de todos estos alimentos que potencian a ciertas vitaminas, ¿no? Uh-huh. Y en especial vamos a hablar de potenciar un conjunto de alimentos, de recetas para potenciar nutrientes que favorecen al sistema inmunitario, vale. Entre ellas la vitamina D, ¿no?
¿Las recetas que nos vas a hablar hoy necesitan de harina o no?
No.
Vale, te lo digo porque, no, porque los, además... no hay en los supermercados.
No. Ni levadura, ni harina, ni...
Es increíble la gente. Oye, sí. Que es genial que la gente cocine, pero cuidado, ¿eh? Que si puede ser sin azúcar, mucho mejor. Pero bueno,
sí.
¿Sabes
además,
qué pasa?
Que no recordemos que las harinas en este momento es donde quizás son las que menos necesitemos.
Claro.
Si estéis así como muy activos, haciendo mucho deporte y todos los tutoriales del mundo, pues guay, porque necesitamos harinas y hidratos de carbono para estar energéticos, pero no especialmente es lo que estamos haciendo.
No. Todo, ¿no? Oye, si puede ser integral, mucho mejor. Y que no todo se reduce a bollerías. Porque la gente dice, no, es que ahora cocino en casa, ¿y qué haces? Bueno, pasteles, bueno, magdalenas, no sé qué. Bueno, pues puedes hacer otras cosas, ¿eh? En la cocina, muchas otras, ¿eh? Por ejemplo,
mira,
las que vamos a hablar hoy.
La que podemos hacer, seguro, es una combinación muy, muy exquisita, muy buena, de cara a la vitamina D, que es un tataki, ¿vale? El tataki de salmón, de atún, de corvina, de cualquier pescado, es un plato que solemos hacer poco en casa. No nos atrevemos, ¿vale? Mm. Entonces, y además es muy sencillo, muy fácil. Los ingredientes son cuatro, básicamente, bueno, cinco, que es a cualquier pescado que se pueda hacer, que se pueda comer en crudo, o sea, salmón, atún, corvina, ¿vale? Cualquiera de estos nos vale. Mm. Un aguacate bien maduro, un mango también bien madurito y eneldo, ¿vale? El eneldo, que son, lo encontramos en las especias, y un poquito y aceite de oliva. Esos son los ingredientes que necesitamos. El truco está en que compremos un trozo de pescado, cualquiera de estos, fresco, en la pescadería, y lo pongamos a congelar con unas 3 horas es suficiente, ¿vale? Con este congelado le quitamos un poco este sabor más fuerte a pescado. Entonces, cuando esté congelado, lo sacamos...
¿3 horas? O sea, desde que lo pones hasta que lo sacas, 3 horas, ¿hay suficiente?
Sí, sí, sí. Es suficiente.
¿A nivel de seguridad?
Sí, ya es suficiente, ya es suficiente. Recordar también que los pescados, estos han tenido, por ley, han tenido un proceso previo de congelación. Entonces ya han pasado... Este congelado que lo hacemos en casa, sobre todo es para quitar un poco el sabor más fuerte al pescado. Ajá. Pero estos pescados ya son seguros para comer. De hecho, se podrían comer directamente, sin
vale.
congelar, cuando lo compramos en la pescadería. Ha pasado un proceso donde se ha asegurado este congelado.
A no ser que tengas un supercongelador, con 3 horas todavía no está rígido, no está congelado del todo.
Por eso, con este tiempo ya es suficiente.
Ajá.
Entonces lo sacamos, que termine de descongelar, que lo encontraréis congelado, y entonces lo cortamos a trocitos, ¿vale? No hace falta ni ponerlo en el microondas ni cocinarlo. Cortado a trozos y lo reservamos. Aquí... En este salmón o en este pescado es donde vamos a poner el eneldo, una pizca. A mí yo me gusta bastante el eneldo, entonces pongo bastante, pero pues tener cuidado porque el eneldo es bastante potente.
Sí.
Y lo alineamos con un poquito de aceite y un poquito de sal y lo reservamos. Yo normalmente lo suelo hacer así como en un montoncito y lo pongo de base, digamos, del tataki.
Ajá.
Aparte, quitamos la piel del mango y cortamos bien a trocitos. Y aquí este no lo tenemos que alinear, lo ponemos encima del salmón, del pescado. Y por último, aparte, con el aguacate, lo vaciamos, lo ponemos en un cuenco, aquí ponemos un poquito de sal si quieres, y chafamos con un tenedor muy finito, y yo pongo una pizca de cilantro. Los que no les gusta el cilantro, que también es bastante potente, no lo pongamos. Es como hacer un guacamole, ¿vale? Y una vez lo tenga, lo podemos hacer sin el cilantro o solamente chafadito con un poquito de sal.
Uh-huh.
y hay gente que pone unas gotas de lima para que no se le oxide. Entonces, tenemos el guacamole, ponemos encima del mango, entonces queda una primera capa del pescado, una segunda una capa del mango y la última con el guacamole. Está muy rico. Tenemos la vitamina D del pescado azul, la vitamina D que está en el aguacate, y luego tenemos betacaroteno, que es vitamina A, en el aguacate.
Oye, para hacer
potente.
Para hacer una comida en, o sea, ya completa, ¿qué le faltaría aquí?
Aquí le faltaría los hidratos de carbono, que se suelen poner alguna tostadita, algún tipo de biscote, unas tostaditas de trigo integral o de espelta o de trigo sarraceno integral, para terminar de completar, para que sea equilibrado, digamos.
Y ya, ¿no?, lo tendríamos, ¿eh?
Y ya lo tendríamos. Eso es una cena muy potente en vitamina D.
Ajá, muy bien.
Muy importante de cara al sistema inmunitario.
Uh-huh.
Y si nos da tiempo...
Venga, tienes 4 minutos y medio.
Muy bien. Una receta muy potente en vitamina C. ¿Vale?
Sí.
Que es otra vitamina muy, muy importante de cara al sistema inmunitario y que nos encuentre muy fuertes de cara a esta situación que estamos viviendo ahora. La vitamina C, como ya sabéis, está en todas las frutas, en todas las verduras. No hace falta que tomemos suplementos de vitamina C. Olvidaros totalmente. Imaginaros que con un trozo de pimiento al día tenemos suficiente para toda la vitamina C que necesitamos.
Uh-huh.
Pero sí que se recomienda bastante hacer un poquito más de fuerza con la vitamina C. Una infusión que gusta mucho es coger el jengibre. El jengibre es una raíz de una planta que ahora está bastante de moda y nos gusta bastante, es bastante picantito.
Uh-huh.
Este jengibre, este picantito que tiene propiedades antisépticas a nivel de garganta, ¿vale? Entonces cogemos el jengibre, lo rallamos un pelín, ¿vale? Y a gente que le gusta más fuerte, menos fuerte, y lo ponemos a infusionar con un poquito de miel, si queremos. O sea, pones una cucharada de miel sopera, ponemos el jengibre, lo mezclamos bien en el fondo de un vaso y que quede allí reposadito,
uh-huh,
¿vale? Con una cucharita de postre o sopera de miel es suficiente. Mezclamos con el jengibre y lo dejamos separado. A esto, aparte, en un poco de agua tibia, ponemos una lima exprimida y el zumo o un kiwi triturado. Lo añadimos todo, lo mezclamos todo muy bien y cuando lo tengamos todo incorporado podemos mezclar en la parte del agua con la lima y el kiwi con el jengibre y la miel. Y lo mezclamos todo muy bien en uno solo. Esto calentito, está muy rico y frío también. Hay gente que le pone un hielo, hay gente que lo deja en la nevera y hay gente que se lo toma caliente. Esta infusión es una infusión rica en vitamina C y es rica... bueno, y entonces tiene propiedades antisépticas a nivel de garganta. Ahora muchos pacientes, Ricard, casualmente me dicen que les duele la garganta. Es muy posible, bueno, o seguro, lo que pasa es que se confunde ahora mismo, pues que estamos en casa, que también hay procesos gripales normales.
Correcto.
Hay infecciones de garganta normales que no tienen nada que ver con el virus, y eso
sí
nos ayudará mucho a reforzar esta mucosa de la garganta, de tragamos, ¿no?, todo lo que es el esófago,
uh-huh,
de manera que podamos restablecer bien todos estos procesos gripales que podamos tener ahora o de catarro, de simple común, ¿no?
Bueno, sí. Entonces, claro, la época de la gripe quizá ya ha acabado, o prácticamente
exacto,
acabado, pero sí, esto ya es una cosa que venimos diciendo desde hace días, que aunque todo esté centrado mediáticamente y a nivel de sanidad en el coronavirus, en la COVID-19, la gente se puede resfriar, la gente puede tener gripe, la gente puede tener una gastroenteritis o cualquier otra historia,
sí,
o sea
los
que...
Los procesos continúan igual, y
sí,
piensa
sí
que ahora viene el momento de las alergias.
Sí,
y
correcto.
Mucha gente que me escribe... Me noto la garganta, me pica, no sé qué. Bueno, puede ser que ahora empieza el momento
sí
alergia.
Además, entonces, ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido,
claro,
mucho.
Este tipo de infusiones ayudan bastante a calmar esta picor de garganta, un poco este dolor, vitamina C, antiinflamatorios del jengibre, y es muy potente. Yo os lo recomiendo que lo probéis.
Muy bien. Doncs hem donat dos receptes interessants avui. Ja sabeu que si necessiteu alguna cosa concreta, doncs ens podeu enviar un WhatsApp al 664-526-80, 664-526-80, o rebuscar les xarxes socials, que el Christian és molt actiu i segurament el que necessites ell ja ho ha tractat o ja ho ha explicat. Però vaja, si no, tu ens envies un WhatsApp i nosaltres en parlem el proper dia. Oye, Christian, que es un placer, como cada jueves, volverte a escuchar. Cuídate mucho.
Gracias, Ricard, igualmente.
I nosaltres, que ens n'anem directes a buscar les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la 1 de la tarda, amb una darrera hora, i és que la Diputació de Lleida activa 15 milions d'euros per ajudar els ens locals a fer front a les despeses per la crisi del coronavirus. Aquest matí ho ha explicat el president de la Diputació de Lleida amb una roda de premsa virtual, les que s'estan fent hores d'ara, i l'objectiu és agilitzar la tramitació perquè ajuntaments i consells puguin disposar d'aquests recursos en un mes i mig. Un mes i mig. I això agilitzat, eh? Agilitzat. Si és que sempre ens perd el mateix. La paperassa que li diem, la burocràcia. En fi, va, senyals horaris. Arribem a la una, després tornem al migdia de Lleida, parlarem amb la Gemma Casal, parlarem amb el Paco Cerdà, parlarem de promoció econòmica, parlarem de turisme, perquè no demà, però quan això acabi, hem de tornar a reactivar la ciutat, el nostre territori. Ho parlarem aquí, a COPE Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los datos sobre el coronavirus en España siguen sin incluir las últimas estimaciones que han hecho desde Madrid o Cataluña. En el caso de esta última comunidad, el presidente Quintorra ha vuelto a insistir esta mañana en que la cifra de muertos en Cataluña duplica a la oficial, superando los 7.000. Con este desfase incluido, la información oficial continúa siendo desgarradora. En las últimas horas se han registrado casi 5.200 nuevos contagios y han muerto 551 personas en las últimas 24 horas, según los datos que ha ofrecido el gobierno. Ante estas cifras, que siguen estremeciendo, Carmela Vallén, ¿qué ha dicho el ministro de Sanidad?
Pues se ha dicho que seguimos registrando, es verdad, 5.183 nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero según el ministro Salvador Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso, uno de cada cuatro de estos nuevos casos proceden de test de diagnóstico de anticuerpos o test rápidos que se han puesto en marcha. Además, según ha recalcado el ministro, en las últimas tres semanas se han duplicado las pruebas PCRs que detectan el virus, pasando de 20.000 diarias a 47.000, con lo que el total realizado hasta el pasado lunes asciende a 930.230. De estas pruebas, los contagios aumentaban, decía ahí, ya hace dos semanas a un ritmo del 7%, pese al último aumento, ahora estamos, subrayaba, por debajo del 3%. Aún así, y pese a que también ha caído la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, Salvador Illa llamaba a seguir incrementando y consolidando los recursos en hospitales para hacer frente a posibles rebrotes.
Debemos mantener las capacidades instaladas hasta ahora, mientras existe riesgo de nuevos brotes epidémicos. Vamos por el buen camino, pero el Sistema Nacional de Salud debe seguir estando alerta porque aún quedan momentos difíciles y en las siguientes fases hay que ser muy prudentes.
Ninguna alusión del ministro de momento al cómputo de fallecidos, pero la portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, le exigía que se publiquen también los casos probables, además de los diagnosticados, en memoria de los que han perdido la vida y por respeto a sus familias y todo, porque según recalcaba, las cifras no cuadran.
Las fuerzas de seguridad siguen actuando contra quienes se saltan las normas del estado de alarma. En Cáceres, la Guardia Civil ha sancionado a una veintena de personas que estaban de fiesta en plena calle. No faltaba bebida ni barbacoa. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Decidieron celebrar la romería de Santo Domingo en pleno estado de alarma.
No, pues no voy a salir la carne y data.
Lo hicieron con una barbacoa, con bebidas en plena calle y además colgaron los vídeos en redes sociales. Por este hecho, la Guardia Civil ha multado a 23 personas en la localidad cacereña de Navas del Madroño. De hecho, varias patrullas se presentaron en el lugar, suspendieron el evento y tramitaron las denuncias. Pero no son los únicos sancionados en las últimas horas en Extremadura, porque la Guardia Civil también ha sancionado a un vecino de Malpartida de Cáceres por saltarse el confinamiento para disparar al aire con una escopeta en plena Plaza Mayor. La excusa de este vecino fue continuar con la tradición del Domingo de Resurrección. Los agentes le requisaron la escopeta.
Después de más de 30 días de confinamiento, es evidente que han cambiado nuestros hábitos de consumo. Primero fueron las estanterías del papel higiénico vacías, después aumentaron las ventas de cervezas, frutos secos y patatas fritas, las levaduras y todo tipo de productos de repostería han sido también productos muy demandados. Y ahora el cierre temporal de peluquerías ha provocado cambios. Mercadona ha duplicado las ventas de tintes para el pelo. Los clientes, los nuevos jefes de Mercadona, contactan con la compañía a través de sus canales oficiales, como las redes sociales o el teléfono gratuito de atención al cliente, para resolver sus dudas sobre cómo usarlo. Para que haya suficientes tintes, el proveedor Totaler, Laboratorios Neocos, ha acelerado la puesta en marcha de su nueva línea de producción y ha incrementado el número de su plantilla para abastecer la demanda de estos productos en Mercadona, que están elaborados en su fábrica de Algemesí, en Valencia. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues más cifras que deja la crisis del coronavirus, como que el 92% de las empresas familiares consideran insuficientes las ayudas anunciadas por el gobierno. Es una encuesta realizada por el Banco de España que refleja que 4 de cada 10 empresas familiares han registrado una caída de la actividad del 60% o directamente se han visto obligadas a parar. Cifras y ejemplos como el de un enfermo de pulmón que se ha recuperado y ha entregado 2 cajas de mascarillas que ya no tiene que utilizar, ya no las necesita, y lo ha hecho a la Policía Nacional en Lugo. Y el barco español Aita Mari sigue esperando desde el lunes a que se le comunique un puerto seguro en el que desembarcar a los 37 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, y allí siguen esperando junto a otro barco alemán, el Alancurdi, que lleva 140 personas a bordo. De momento, Italia y Malta se niegan a abrir sus puertos.
No lo escuchas esta noche en directo o quieres volver a hacerlo, tienes un partidazo para la historia en cope.es. Se habló de muchas cosas y también José Luis Corrochano del futuro de las competiciones.
Antonio, en el desfile de campeones que hubo en el partidazo y en el transistor de la mano de Rafael Nadal y de Pau Gasol, hubo tiempo para preguntar cómo ven el futuro de sus deportes. Rafa Nadal dijo que por él jugaría el tenis a puerta cerrada si fuera necesario. Sergio Busquets, jugador del Barcelona, ve difícil juntarse todos para volver a entrenarse. Iker Casillas, que no es el momento de hablar de su candidatura a la Federación Española de Fútbol. Y habla Carlos Sainz Jr. sobre el regreso de la Fórmula 1.
Es un dicho, ¿no? Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero pensar que esto, pues, en algún momento tendrá que acabar. Yo creo que el mundo no se puede parar por completo muchísimo más tiempo del que ya llevamos, pero también es verdad que sería bastante imprudente volver sin una serie de, obviamente, de seguridad y de estar seguros de que nada va a pasar.
Y de las cosas del día, a esta hora, comisión delegada de la Federación Española de Fútbol para decir qué equipos irían a Europa si no terminara esta temporada. Fouto.
Sí, Rubiales quiere aprobar un criterio deportivo para enviar a la UEFA un listado de los 7 clubes que jugarían en Europa la próxima temporada si la Liga se cancela. Los 4 de Champions y los 3 de UEFA Europa League, que valga la clasificación actual, es el criterio que posiblemente se vote. Además, Rubiales quiere modificar la normativa y que el subcampeón de Copa del Rey tenga plaza para Europa si el campeón ya la tiene vía Liga, así que el Athletic sería uno de los clubes beneficiados.
Recuerdo, Antonio, se puede escuchar el programa especial de anoche en el partidazo en cope.es con Nadal, Gasol, Alonso, Casillas, Busquets, los Carlos Sainz, Carolina Marín, Iona Carbonell y, por supuesto, todo el equipo que trabaja en la redacción y ejecución del partidazo de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una iniciativa del Papa para pensar y actuar en el escenario que se va a abrir tras la pandemia.
Pues sí, el Papa quiere orientar todas las energías de la Iglesia en dos direcciones: la ayuda concreta a los más golpeados por la pandemia y el análisis y la reflexión sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro. Y para coordinar este esfuerzo ha instituido una comisión dirigida por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con otros departamentos de la Curia Romana. Como dijo el Papa en una reciente entrevista, él quiere reflexionar sobre su servicio como cabeza de la Iglesia en el tiempo que se abrirá a partir de esta crisis, un tiempo que va a ser doloroso, y por eso conviene pensar ya desde ahora. El Papa se reúne, de hecho, ya con esta comisión que vamos a contar para abordarlo. En un ratito lo contamos en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Te quedas en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, en companyia ara ja estàs del migdia de Lleida, des de COPE Lleida. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, ara mateix 8 minuts per sobre de la 1, d'aquest dijous 16 d'abril del 2020, fregant els 20 graus a la ciutat de Lleida. El nostre meteoròleg Armando Álvarez, que segueix en videoconferència. Demà li preguntarem, jo crec que igual no n'havia fet mai cap, com molts no havien fet una videoconferència de feina o per oci. D'altres sí, però a nivell de feina jo crec que hi ha moltíssima gent que està fent videoconferències ara que no n'havia fet mai. I descobreixes que de vegades no cal agafar un mitjà de transport, desplaçar-te per anar a fer una reunió. Evidentment que el contacte personal no el substituirà mai una videoconferència, però de vegades, i a nivell de sostenibilitat, doncs s'ha de tenir en compte que de vegades no cal doncs, anar-te'n d'una punta cap a l'altra. Nosaltres tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Ens enviaven un missatge ahir que em deia, diu, per a tota la gent que estigui enamorada, a veure si ens poses Luis Miguel, Amor, 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 que és tot un clàssic, i que el vol dedicar a qualsevol persona. Doncs aquí el tens. Amor, amor, nasce de ti, nasce de mi, de la esperanza. Depèn d'on t'enganxi, et pots aixecar i agafar el que tingues més a prop i marcar-te un bon ball, eh, amb aquest tema de Luis Miguel. Doncs ja ho saps, mira, per això i per moltes altres coses serveix el nostre número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Ens ho demanàveu a través de missatge per aixecar l'ànim, i és veritat, hem de posar-hi bona cara. Arribem a la 1:11, ara busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Clar, després d'això, com t'explico jo el que t'he d'explicar? Bueno, va, ho passem ràpid, va. Dèiem abans que tenim una darrera hora i és que la Diputació de Lleida ha anunciat aquest matí que ha activat 15 milions d'euros per ajudar els ens locals a fer front a les despeses per la crisi del coronavirus. L'objectiu és agilitzar la tramitació perquè ajuntaments i consells puguin disposar d'aquests recursos en un mes i mig màxim. I recordem que a Lleida hi ha hagut 5 noves persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19 i 38 nous casos. Això fa que les xifres, tant a Ponent com a l'Alt Pirineu, pugin fins a 1.387 afectats. 175 persones es troben ingressades en hospitals lleidatans, 37 de les quals a les UCIs. D'altra banda, en les darreres hores, 30 persones han rebut l'alta i el nombre acumulat de pacients que han superat la malaltia a la demarcació de Lleida ja sumen 435, el qual és una molt bona notícia, superant i en molt les persones que han perdut la vida, que a hores d'ara són 107 persones.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Des d'avui dijous a Andorra gaudeixen d'una hora de lleure perquè la població pugui sortir excepcionalment al carrer. El problema d'això ve sempre amb el control. Amb el control i els justos o obedients que siguem. És a dir, si ens donen una hora, no podem tenir un policia a cada porta per controlar si hem sortit una hora concreta o no. Es tracta de que la gent faci el que ha de fer, cosa que, permeteu-me, presumptament dubto que funcionés aquí. Però vaja, a Andorra ho proven, a veure com els funciona. Ho proven des d'avui. Per tant, i a més de cara al bon temps, no seria una mala mesura, sempre, mantenint la distància social que han marcat amb 4 metres de distància social, depèn de la vorera a Lleida, per separar-te d'una persona que vingui, tenes d'anar al mig del carrer, 4 metres, però, bueno, són les mesures socials, mascareta i guants, eh? Això per suposat. A Lleida Ciutat, parlem de política, el PSC considera poc profund el treball del govern de la paeria en la crisi del coronavirus. El grup socialista critica que en molts casos se'ls informa a posteriori de les mesures que s'estan duent a terme. També l'Ajuntament de Lleida informa que s'ha disparat l'ajuda a famílies pel que fa al tema d'aliments. El mes de la mitjana, al gener i al febrer, va ser doncs, 11 usos d'una targeta que tenen per fer compra directa de menjar. I des del 17 de març fins al 14 d'abril va ser de 33 usos que van beneficiar 106 persones, 49 de les quals són menors. També han augmentat els ajuts econòmics d'urgència per a alimentació. Si al gener i al febrer van ser 42 per un import mensual de 12.939 euros, entre el 17 de març i el 14 d'abril van ser 53, un 26% més, i van ser per un import de 19.336 euros, un 49% més. Van beneficiar un total de 194 persones, de les quals 53 són menors. I Turisme de Lleida i el Patronat de Turisme de la Diputació tracen accions conjuntes per a la reactivació econòmica post-Covid-19. Aposten per mantenir la promoció i difusió i treballar perquè l'activitat turística recuperi el paper que li pertoca. En parlarem d'aquí uns minuts amb Paco Cerdà, regidor de Promoció Econòmica i de Turisme de l'Ajuntament de Lleida, perquè és prou important que tinguem clar que d'això ens en sortirem, això claríssim, però que quan passi ens ha d'agafar preparats, no improvisant a darrera hora i pensant a veure què hem de fer, correm-hi tots. Per això, pensem-ho ara i de manera ordenada i justa i analitzant i adequant-se a cada situació, doncs pensar ja accions conjuntes que reactivin el tema econòmic, de promoció econòmica, i també el tema de turisme, que és directament cap al tema econòmic. Fem una pausa i parlem amb la Gemma Casal.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, ahir se'ns va allargar la història i em va quedar al tinter fer una trucada a la Gemma Casal, però vaja, escolta, la informació no es perd i l'únic que hem fet és retrasar-ho 24 hores per entendre'ns i avui sí que la podem saludar. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, primer de tot, tot bé?
Tot bé, confinada i de moment en aguantant.
Sí. Això del confinament, ara hi pensava, no sé si a poc ens estem començant a acostumar amb això, eh?
Doncs sí, fa una mica de por, eh? De que ens aixequem al matí i ja comencem a pensar, doncs, que el més normal és que ens quedem tancats. Mm-hmm. Sí, fa una mica de por, la veritat.
Bueno, evidentment sempre ha de prevaldre tot el tema de la emergència sanitària, això per suposat, però sí que és veritat que, aviam, els primers dies com que tenies una mica més d'ansietat, ui, ja veig què passarà, era tot nou, evidentment els treballadors de sectors que segueixen tancats doncs, ho pateixen, però, bueno, d'altres sectors, ara, des d'aquesta setmana, que es pot tornar a anar a treballar, doncs, escolta, mira, marxes de casa, igual tens la meitat de la família tancada a casa i bueno, vas i tornes i fas vida a casa i a poc a poc és allò que qui dia passa any empeny. És a dir, mira, ja ha passat una setmana, avui és dijous, sense voler. Sembla ahir que estàvem parlant de Setmana Santa, doncs avui ja és dijous, ja enterrarem una altra setmana i quan ens adonem estarem al mes de maig. Però vaja, no era aquest el motiu ni el tema de per parlar avui amb la Gemma, però sí que ja fa dies que diem que el pas del temps, que per molt que estiguem vivint aquesta situació, el temps passa, i les estacions passen, i la temperatura canvia, i el cicle de la natura doncs, segueix el seu camí. I això és d'especial interès a la zona de Lleida. Ja vam dir que la campanya de la fruita començarà al dia que li toqui. I, de fet, vam parlar amb el Pere Roquer i ja vam estar comentant que a final d'aquesta setmana, a principi de l'altra, hi ha alguna varietat que ja s'ha de començar a recollir i d'aquí 4 dies entrarem a la part forta de la campanya de la fruita. Quan dic la campanya de la fruita, sempre ve associat el tema de personal que vingui a treballar, Gemma, perquè és una feina molt temporal, molt concreta i que necessita d'una mà d'obra molt forta durant un període relativament curt de temps. I si quan tot anava bé doncs ja teníem el problema de gent doncs que havia de venir a treballar segurament amb condicions que no li tocaria, doncs suposo que ara això encara s'agreujarà més.
Doncs sí, no? La campanya de la fruita aquest any el que fa és posar damunt de la taula el problema de les persones migrants doncs, que tenim en aquest país, que en realitat viuen situacions de molta precarietat i molt abandó per part de l'administració i evidentment molt explotades en alguns sectors i que doncs, resulta que se'ls ha anat negant drets. I ara de repente ens hem trobat amb la pandèmia del Covid que ens diu que hi ha sectors que són essencials, fonamentals per la societat, com és l'alimentació i com és, per exemple, les cures, i que són dos sectors on la majoria de les persones són migrants i on moltes d'elles no tenen ni tan sols el dret garantit a l'accés als recursos perquè no tenen la regularització administrativa, però en canvi estan treballant. Llavors, la campanya de la fruita aquest any es troba en que no pot portar gent, no pot arribar gent doncs de l'espai Schengen, que venien a acollir, no hi ha gaire mobilitat o no hi haurà mobilitat, de moment, per part de treballadors que venien també migrants de la part d'Andalusia i tampoc no hi haurà contractació en origen. Però resulta que a Lleida tenim un munt de gent que treballa i pot treballar a la campanya de la fruita, però no tenen la situació regular, o sigui, no tenen la situació administrativa regularitzada. Llavors, doncs, el que hem de començar a pensar és qui està treballant en aquest sector, si és tan fonamental, el primer que hem de fer és garantir-los els drets.
Clar.
I evitar, evidentment, l'explotació, perquè això de treballar i collir fruita sense tenir contracte, sense dret a atur, sense dret a ajudes socials, perquè no està regularitzat, doncs es diu esclavitud. I això no vol dir que passi en tots els casos. No és tothom, perquè la majoria de la pagesia sí que fa bé la contractació, encara que els sous són molt baixos, i sí que dona allotjament. Però hi ha un volum molt elevat de persones, que poden arribar a ser unes 5.000, que no tenen papers i treballen igual collint de sol a sol.
I ja sobre, evidentment, Gemma, hi ha sobre la taula una idea que no sé si s'acabarà materialitzant, però més val que s'hi posin ja, perquè, com dic, el temps va passant i això ens arribarà quan sigui rapidíssim. I a sobre la taula, dos camins. Un és regularitzar automàticament i l'altre permetre a la gent no regularitzada poder treballar?
A veure, permetre a la gent no regularitzada treballar és esclavitud.
Però això és com fer-nos trampa, no? És a dir, l'any passat no es permetia, aquest any sí, però si tot s'arregla, l'any que ve tampoc es permetrà, no?
Això de moment no es pot fer, Això no es pot fer.
No, dic que ja sobre la taula,
clar,
això.
Que és
sí, correcte.
Ja, però llavors resulta que ara que tenim les arques de l'Estat buides i que veiem el que implica la insolidaritat de persones que no estan pagant els seus impostos, ens trobem que hi ha una patronal que no està pagant allò que hauria d'estar pagant a les arques de l'Estat, que són les arques comunes de tots. Per tant, si tu tens gent que no li fas un contracte, no estàs cotitzant a la Seguretat Social. I a més, no li estàs donant els drets a aquesta persona en tant que treballadora. I això no és una cosa nova, això és una cosa que es ve repetint. I per tant, la pagesia resulta que uns estan competint contra els altres perquè uns estan pagant a la Seguretat Social el que pertoca i els altres no. Per tant, el preu de la fruita no és el mateix per aquells que fan trampes
clar.
I exploten que per aquells que ho venen, que han pagat tots els seus impostos. I per tant, ens fa mal a tots, a tots i a totes, quan algú no està posant el que li pertoca al fons comú. Per altra banda, hi ha lo de el que ha aprovat en aquest moment l'Estat és una regularització administrativa puntual per una gent que ja tenen permisos. Per una part, per aquelles persones, per aquells joves de 18 a 21 anys que tenen permís de residència però que no tenien permís de treball. O sigui, que s'han regularitzat els seus pares o no tenen papers, per dir-ho així, i ells tenen permís de residència però no poden treballar. Clar, això és fer-nos trampes. Primer perquè la gent ha de poder treballar allà on cregui on pot trobar feina, no només a l'agricultura. I per altra, perquè és privar dels mateixos drets que tenim nosaltres a l'altra gent. I per altra banda, perquè qui està treballant en aquests moments collint fruita aquí, a Huelva, a València, a La Rioja, al Penedès, són un munt de persones immigrants que es troben abocades amb aquest nomadisme de campanya en campanya i que no tenen diners. No tenen drets i no poden tenir atur, no poden tenir, en molts casos, ni tan sols l'empadronament, que per llei l'haurien de poder tenir. Mm-hmm. Llavors, la proposta que s'ha fet ara, que és el que moltes entitats fa molt temps que demanen, es vol presentar al Congreso una petició que hem signat més de 500 entitats arreu de tot l'Estat espanyol perquè es faci una regularització administrativa per tothom. I ara més que mai, perquè l'Estat fa una proposta completament d'instrumentalització de les persones migrants, no? Es demana igualtat de drets, no? Nosaltres demanem igualtat de drets i, per tant, la regularització ha de ser per totes les persones. Perquè si no, el que estem fent és canviar els papers temporalment, perquè diuen que quan acabi la crisi doncs, se'ls retirarà aquest permís,
sí.
No? Per tant, estem canviant els papers a canvi de drets. I clar, això és un estat racista que fa xantatge a les persones perquè puguin sobreviure.
Bueno, és un tema que segurament no volien, però que se'l veuen a sobre de la taula, perquè, evidentment, el que deia, la campanya no espera. Per tant, això s'haurà d'arreglar sí o sí, d'una manera o altra. De totes maneres, també he après que, amb els anys, que les presses no són bones. És a dir, si ara volen fer corrents i de pressa, quasi segur que no ho faran bé. Però vaja, això també, presumptament, això també és avançar-nos en el temps.
Segurament, però que ara ho estan fent malament és segur.
Sí, correcte,
o sigui,
correcte.
Que hi hagi tota aquesta gent, i no només la campanya de la fruita perquè apremia. O sigui, cal posar també sobre la taula el tema de les cures. Qui està fent
correcte,
cures en aquest país? Dones migrants, que en la majoria dels casos no tenen cap dret i viuen situacions de molta vulnerabilitat, perquè treballen a les cases, perquè no tenen ni tan sols tenen un fons de garantia salarial. Viuen en situacions molt, molt, molt precàries i moltes d'elles no tenen papers. I per tant si volen com si no han de continuar treballant en les condicions que els oferten.
És el cercle,
és un xantatge.
Sí, a més és un cercle viciós, això, vull dir, no se'n pot sortir de dins.
I per tant, els drets humans no es poden negociar. O sigui, el que s'ha de fer és aplicar-los. I els drets fonamentals doncs com a ciutadania ens toca per igualtat de drets. Perquè ara hem vist que si aquestes persones no fan la feina, el nostre món no funciona. Si no hi ha cures i no hi ha alimentació, el nostre món no funciona. Doncs ni que sigui per aquest utilitarisme que tenim, aquesta societat occidental, com a mínim, per això se'ls hauria de donar els papers.
Doncs aquesta és la situació que tenim sobre la taula, que això s'haurà de desencallar ja en les properes setmanes. Evidentment, anirem fent seguiment. Avui n'hem parlat amb la Gemma Casal, ja sabeu que és membre del grup de Dones Lleida i també de la coordinadora d'ONGs. Gemma, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, cuida't.
Gràcies a vosaltres, igualment, cuideu-vos molt.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les boques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que anem camí cap a les 2 de la tarda, avui dijous. Ja saps que normalment a l'època de neu, que normalment acaba per Setmana Santa, tenim el programa de la nieve en la COPE amb el David Velasco, i a partir de llavors, fins que torna la campanya de la neu, tenim l'espai de les escapades de COPE, que el que fem és buscar un munt de propostes que ens ofereix el territori, que vaja, no ens les acabem mai, eh? És un sector que aquest any, doncs, bueno, pot tenir el seu hàndicap, perquè a priori, i això no hi ha res segur, però sobre la taula sí que hi ha, que potser a l'estiu no s'obriran fronteres, per tant, no podrem rebre turisme exterior. I després, l'interior està per veure com es pot autoritzar. Ahir mirava una foto que enviaven, un muntatge, de com es podria anar a la platja a partir d'ara. I era amb unes cabines dividides en plexiglàs. I, vaja, no ho sé, jo, per mi això no era anar a la platja. És a dir, tots tancats amb cubículs, etcètera, etcètera. El que sí que està clar és que s'ha de reactivar l'economia i sobretot la de territori. Ara és quan més que mai, això ho havíem de fer sempre, però ara quan més que mai hem de mirar el quilòmetre zero, hem de buscar aquests productes de proximitat i hem de fer, primer ens hem de fer forts nosaltres a casa nostra i fer que vingui la gent. I per parlar d'això, doncs jo avui contacto amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Lleida, el Paco Cerdà. Paco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Home, és un bon moment, també, ara, per adonar-nos d'allò que ens han dit tantes vegades, però que a casa nostra tenim coses molt maques, que hem de consumir de proximitat, que hem de mirar el que es produeix aquí, i hem de conèixer i visitar el que tenim per aquí a prop, oi?
Estem d'acord. Parlant de lo que deies abans de les cabines, si vas a Itàlia, per exemple, a Rimini,
sí,
això ja és,
ja és.
No hi ha mampares d'aquest tipus, però te venen una espècie de caseta ballada pels dos costats i
mare
tens
Déu
el teu raconet per tu. És curiós, però no d'allonses.
Jo això no ho veig, No, aquí a Salou, Cambrils, això no ho veig.
No ha passat, gràcies a Déu, Jo totes les platges, per lo menos per la zona aquella, eren de pagament. Tenim claríssim de que el que necessitem és el quilòmetre zero, identificar-lo, i quan nosaltres des de turisme i també des de promoció econòmica, però evidentment des de turisme, que aquest sector el tenim a tocar, ahir teníem una un Teams, una
videoconferència. Sí, que ara ja entenem tots d'això, ja.
Exacte, ara ja hasta els qualifiquem pel mètode, no? Amb el Josep Castellarnau i amb el Ramon Solsona de la Federació d'Hostaleria, ja hem parlat de les accions que tindríem que fer amb això. I al migdia vam tindre també una videoconferència amb la vicepresidenta del Patronat de Turisme, amb la Rosa Pujol i amb el Juli Alegre, també per començar a treballar junts aquest tipus d'accions, perquè és cert, és a dir, serà una marranada perquè serà molt difícil, però nosaltres li tenim que donar una mica al tomb i buscar aquesta proximitat que puguem tindre. I a la millor sí que tindrem que jugar amb l'espai que pugui haver, doncs jo què sé, veig molt difícil amb molt temps lo de la barra, amb la gent prenent tapes, no? Sí. I serà molt limitats els espais amb el tema de distàncies i tot això. Però nosaltres tenim que ser proactius perquè realment les empreses del sector turístic notin que nosaltres estem allà i puguem fer ajuts directes i també ajuts indirectes que jo crec que seran molt apreciats, no?
Clar, el sector de l'hostaleria, parlant nosaltres també la setmana passada amb el Ramon Solsona, clar, el sector de l'hostaleria, ara per ara, tenen un problema, perquè és que no és que puguin treballar poc, és que no poden treballar. I, o sigui, estan aturats, igual que els hotels, restaurants, bars, tot això està aturat, a no ser amb aquesta excepció de gent que porta a domicili, no? I el que dius tu, parlant amb el Ramon, la reobertura amb els condicionants, suposo, socials i mèdics que hi haurà de les distàncies socials, doncs és el que dius tu, aquesta estampa de la barra amb la gent i tal, també s'haurà de fer un esforç per readaptar-se, no? O sigui, no deixar-ho de fer, però sí fer-ho diferent.
Bueno, el consumidor jo crec que s'adaptarà a lo que hi hagi, perquè al final estàs parlant de relacions socials. Hi ha molt poca gent que vagi a un bar sol i prengui la cerveseta sol, que també n'hi ha, òbviament, no? Però normalment estem parlant de relació social, ja veurem. El que sí que és veritat és de que és un sector que no té clara l'apertura, i més estàvem parlant d'unes dates que a mi em semblen escandaloses. Esperem que sigui a meitat de maig, tal i com van dir les autoritats competents, per dir-ho d'alguna manera, i que almenys hagin perdut aquests dos mesos, però puguem sortir d'aquesta... Nosaltres estarem allà, és a dir, ho tenim claríssim, de que tant el sector empresarial, bàsicament pimes i autònoms, i dintre d'aquestes pimes d'autònoms està el sector turístic o el sector hosteleria i restauració, ho tenim claríssim de que tenim que anar per aquí. Estem en contacte amb ells, ahir van tindre aquestes dues reunions, tindrem una amb els hotelers, perquè a més s'obren... Jo no diré oportunitats, s'obren noves necessitats, no? Mm-hmm. S'han obert amb el tema dels llits medicalitzats, que han tingut la sort de que hi ha hagut hostelers de Lleida que ens han deixat habitacions tant per personal sanitari com per malalts, que això és importantíssim, i molt d'agrair, i ara veurem si enfoquem i si hi ha alguna possibilitat, per exemple, de que ens donin una mà amb la campanya de Tempores.
Paco, des de promoció econòmica, des de turisme, des d'un ajuntament com és el de Lleida, en què esteu treballant?
A veure, hi ha dos tipus d'ajudes. Una són les mesures fiscals que puguin haver, tipus taxes, impostos, etc, que depèn d'economia, i que me consta de que no solament no estan treballant, sinó ara mateix a nivell aplaçaments i a nivell exencions s'estan fent, i nosaltres el que tenim que fer és un pla de xoc, dic jo, que realment és un pla d'acció. Nosaltres teníem previst, o jo tenia previst, un pla estratègic tant a turisme com a promoció econòmica, amb tots els sectors. Això ha canviat, el pla té que ser d'acció ràpida, no podem fer una cosa de dir, bueno, farem un projecte... No, té que ser ja, amb consens de tots els grups municipals i de tots els sectors econòmics, tant patronal com a sindicats, i totes les organitzacions empresarials que ens puguin ajudar realment a tindre una fulla de ruta ràpida, consensuada, i que amb el nostre nivell i amb el nostre pressupost pugui arribar a tots els que necessitin aquesta ajuda. Sé que seran petites, nosaltres en principi estàvem parlant bàsicament amb ajudes de lloguer TICS, ahir se'ns van proposar algunes mesures noves des de la Federació d'Hostaleria, Bueno, nosaltres estarem oberts a tot, i quan tinguem una mica preparat el pla, evidentment, ho consensuarem amb totes les forces polítiques que hi hagi a la ciutat, després d'haver escoltat doncs, Càmera de Comerç, PIME, CAP, etcètera, etcètera.
A nivell de... Ja ens has dit que estàs parlant amb els sectors. Clar, jo crec que el que no ajuda tampoc és que no tinguem una data clara sobre la taula. És a dir, si ens diuen, ni que sigués molt llunyana, però una data concreta a la que agafar-nos, doncs, escolta, d'una manera o altra acabes fent plans. El que, a hores d'ara hi ha aquest problema, que no hi ha una data clara. És a dir, no sabem si el maig serà el mes, si el juny serà el mes, no sabem exactament com anirà. Suposo que això influència també en pensar coses.
No solament no hi ha una data clara, sinó tampoc hi ha un anàlisi clar. És a dir, nosaltres ara mateix no tenim una anàlisi de la dimensió del desastre. Nosaltres necessitem tindre aquest factor perquè la reactivació, les ajudes i qualsevol tipus de despenta que puguis fer al sector empresarial necessita una anàlisi, si necessita saber què és, com és i amb què tens que actuar perquè realment allò sigui eficaç i ajudi a perdre els mínims llençols possibles amb aquesta bugada. Aquest anàlisi el podrem fer al final. Ara mateix podem fer previsions, però al final les previsions serveixen de lo que serveixen, de tindre adelantada una mica de feina. Quan ens sentem a la taula necessitarem que tots fiquem tot el nostre coneixement i també necessitarem algú que sigui molt bo i molt expert, o alguns, no algú, i que realment això ho pugui ficar negre sobre blanc i d'aquí pugui treure una sèrie de conclusions el més ràpidament possible per actuar amb aquelles conclusions, amb aquells forats on realment els tinguem que tapar.
Paco, suposo que estàs confinat la major part del temps.
Sí, claro.
Però no sé si t'escapes alguna vegada cap a l'Ajuntament.
No, a l'Ajuntament no m'escapo. Vaig quan tinc que fer alguna assignatura o alguna cosa d'urgència.
La veritat és que des d'aquesta setmana no, perquè ha tornat a canviar, però ara sent egoistes, eh? Jo perquè també em toca venir cada dia a treballar, les dues setmanes de confinament total, la ciutat estava maca, eh? O sigui, maca vull dir d'habitabilitat, és a dir...
Vols dir que està deserta.
Sí, sí, bueno, però vull dir, sense sorolls, sense contaminació, que això també és una cosa que ja ens podem fer mirar, eh? És a dir, fins ara dèiem, fixat Madrid i Barcelona, que els índexs de contaminació han baixat de l'ordre del 60%, que és una barbaritat, eh? Aviam, la ciutat està maca, el que passa és que falta l'activitat econòmica, però no sé si vas caminant o vas en cotxe.
Social, també. I també jo social, la trobo molt a faltar, eh?
Sí, sí. El tema de la cultura, que això no us pertoque, però a nivell de turisme també us toca una mica, s'està adaptant als nous temps i a les noves tecnologies a marxes forçades, però surten iniciatives força maques a través de la red, a través d'internet.
Jo el que vull veure és que aquestes iniciatives força maques... Jo l'altre dia estava llegint un article d'un jueu que era expert en aquestes crisis i la postcrisis i parlava de la història i parlava també del tema cultural, no? El problema és quan tu tinguis que viure d'això, és a dir, això té que donar uns diners perquè aquesta gent que fa aquestes iniciatives i que són professionals puguin viure.
Sí.
I això no sé si està massa ben contemplat, no? Perquè, a més, hi ha la dicotomia fàcil que l'altre dia parlaven i que realment hi ha la discussió, que molta gent diu, és que la cultura té que fer molts actes gratuïts, per dir-ho d'alguna manera, no? Deia. I els que fan la cultura deien sí, però nosaltres també tenim que menjar i tenim fills.
Clar.
Bueno, pues aquest és el... Des de luego, el tema de la cultura, no veure... Jo sóc partidari de consumir cultura a quilòmetre zero, ho tinc claríssim que serà la meva aposta sempre i quan me preguntin, perquè cultura no depèn de mi, és a dir, cal promocionar i donar-li feina a la gent que fa cultura des de Lleida, i després que sigui el més aviat possible i a veure amb quines mesures, perquè quan tu parlaves dels bars, mira... Però quan... No mira, és a dir, hi ha un aforament determinat, però quan parlem de sales de cinema sales de teatre o sales d'espectacles, i ja no parlo dels macroconcerts que volíem fer a la Festa Major, això, ho veig, això sí que ho veig lluny.
Home, ho veig lluny, i la festa major de tardor, que teòricament s'ha traslladat tot cap allí, que et sembla llunyíssim, ja veurem els hàbits socials que queden de concentrar-se en grans masses, eh? Independentment de que ja estigui normalitzada la situació, veurem si la gent busca tornar-se a posar amb grans concentracions de gent. Això està per veure, eh? És a dir, a veure com afecta això socialment.
Bueno, és el que parlàvem abans, eh? És a dir, que no, ara mateix podem fer qualsevol tipus de conjectura, però a l'hora de la veritat no ens trobarem amb res fins que ho tenim damunt i sapiguem com. Llavors sabrem com actuar. Si nosaltres proposem fer un concert, jo què sé, de 2.000 persones i al final te venen 300,
sí.
Tindràs que veure com t'ho planteges. No oblidem, per exemple, que a nosaltres, a Turisme, ens afecta molt, i a la ciutat, perquè tenim un gran orgull, tenim l'Aplec del Caragol, si no passa res, 9, 10 i 11 d'octubre.
Que vam parlar amb el Ferran, amb el president, i vaig dir, home, dic, és ideal perquè l'endemà és festa, que és el 12 d'octubre, que això hi ha molta gent que ho necessitarà i li anirà bé, eh?
Bueno, també és veritat de que és un pont molt llarg i a la millor molta gent voldrà anar-se'n a fer les vacances que no haurà fet abans. Però bueno, això és un tema de que ja ho veurem. Sí. Però una festa de tantíssimes persones, veurem si la gent respon o no respon. Mm-hmm.
Paco, l'autobús de turisme, turístic, perdó, començarà a funcionar?
Bueno, en principi sí. No, nosaltres no han tocat res d'aquest tipus d'accions, pensem de que no es té que tocar. El que sí que s'adaptarà és al moment de que s'obri tot de forma normal. Hi ha una sèrie de cosetes que nosaltres ara mateix tenim amb present. Per exemple, estem absolutament convençuts, i no el tenim ara mateix, de que necessitem una sèrie de restaurants que te facin una experiència gastronòmica,
sí,
de proximitat, i que facin un menú d'horta, per exemple, no? Uh-huh. I això és una cosa de que treballarem des de Federació Hostaleria i treballarem des de Diputació i treballarem entre nosaltres. També entenem de que el turisme natura té que ser expansiu, és a dir, tenim que treballar la possibilitat de que hi hagi empreses o gent dintre de l'horta que te pugui explicar el que fan, com fan, etcètera, etcètera. Igual que necessitem identificar zones de running i de caminar, ho tenim claríssim, i de fer BTT, no?
Uh-huh.
Tot això, d'alguna manera, ajudarà a fer un turisme diferent, de que ara mateix ningú identifica. Ara millor hi ha alguna empresa que un dia te fa una cosa, pues els de la lavanda d'Aromes de Can Rosselló o la Granja Pifarrer, però necessitem que sigui una acció continuada. Òbviament, les visites que tenim nosaltres, pues les adaptarem. De moment són visites de 50 persones màxim.
Uh-huh.
Pues, si tenim que baixar-les a menys, pues les baixarem a menys. No ho sé com sortirà la normativa. L'adaptarem, i el que no farem serà deixar d'ensenyar la nostra ciutat, perquè creiem que és importantíssim. I a més hi ha un sector, no solament el de restauració, sinó el de guies turístics, que també se té que protegir.
Clar. Doncs aquesta és la bona notícia, és a dir, el que havia previst doncs seguirà havent-hi, evidentment amb les mesures de seguretat sanitària i socials que hi hagi en aquell moment. És a dir, si el bus turístic ha d'engegar i s'han de seure cada tres cadires una persona, doncs pues aquest serà l'aforament màxim, igual que sales de cinema, de teatre o de grans espectacles. Seguint aquestes normes, es tornarà a engegar tota aquesta activitat. Suposo que també obriran Castell dels Templers i totes aquestes altres,
claro,
històries. Eh?
Claro, claro. De fet, ahir estàvem parlant de tot el tema del Call Jueu...
Uh-huh.
Perquè estem també amb el 900 aniversari dels templers. Jo crec que el que tenim que fer és donar vida a tots aquests sectors de la forma més adequada. També és veritat, parlant amb el Josep Castellarnau ahir, que em deia de que el nostre turisme, al no ser un turisme de massa, pues a la millor s'adaptarà més fàcil. El que s'ha de fer és que s'adapti, o sigui, que vingui el més ràpidament possible la, sí, possibilitat de fer coses.
Sí. Estem parlant amb el regidor de l'Ajuntament de Lleida, el Paco Cerdà, parlem de promoció econòmica, parlem de turisme, són dos grans motors econòmics que doncs s'han d'adequar als nous temps I com sempre, no? Aquí, qui millor i més ràpid s'adapti és el que s'endurà el gat a l'aigua, i per això ja veieu que el Paco ja ens explica que ja estan tenint reunions constantment amb els diferents sectors i diferents institucions perquè això sigui i passi a Lleida, que no ens hem de menysprear ni molt menys. Lleida és un destí turístic d'interior, evidentment, però molt atractiu, que té coses molt interessants i que potser a vegades només ens ha faltat explicar-les, o dir, escolta, vine, que aquí tenim això, vine a veure-ho. Darrerament aquest any s'havia treballat força bé, els va enganxar pràcticament a les acaballes, el tema de venir a veure la floració dels camps, que és una activitat magnífica aquesta per les Terres de Lleida, Paco.
Sí, 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 ahir parlàvem amb la Rosa, perquè la Rosa Pujol, l'alcaldessa d'Aitona i presidenta i vicepresidenta del patronat. Parlant-se'l de la floració, això té que ser tot l'any.
Mm-hmm.
La tardor al camp, a la natura, és brutal.
Sí.
L'estiu amb les fruites als arbres també és brutal. És a dir, tenim moltes oportunitats de fer-ho. Ens tenim que ficar a fer-ho.
Sí.
Ens tenim que ficar a fer-ho i la voluntat hi és. És a dir, hem tingut la sort de que la floració ha sigut espectacular, que hem tingut gent de tot el món, japonesos, americans, anglès, de tot el món, no? Bueno, doncs ara allarguem-ho, perquè val la pena, perquè la turística és la mateixa.
L'època de la fruita és molt maca, també,
Clar, o sigui, és per i veure. La tardor, amb la caiguda de les fulles.
Sí, 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 és buscar-ho i vendre-ho. Paco, escolta, per cert, que no t'ho he preguntat, tot bé de salut, suposo?
Bueno, de momento sí, no ho sé.
No, bueno, això s'ha d'anar preguntant, o sigui, s'ha d'anar dia a dia amb aquestes històries, eh?
Sí, hi ha molta precaució.
Bueno, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. Mira, no parlàvem tant des de que venies a les tertúlies dels polítics. Ara és un home tremendament enfeinat, el Paco, i ara fa dies que no el veiem a les tertúlies. Ara ni tan sols tenim tertúlies.
Me costa una mica més, però estic a la vostra disposició.
No, evidentment, ja ho sé que sí. Paco Cerdà, escolta, encantat de que ens haguis pogut atendre avui. Una abraçada.
Adeu, bon dia a tots.
Es tiempo de estar en casa.
Interpretas cada día en tu balcón dos melodías con violín, ¿no?
Empecé el día 17 de marzo.
Es tiempo de acompañarte.
Doña Amparo.
¡Qué majo!
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Es tiempo de esperanza.
Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Venía con ganas porque fue cuestión de nada. Yo creo que de segundos.
Es tiempo de información.
Están haciendo las pruebas de inmunidad.
Tenemos que entender si estos anticuerpos realmente te dan inmunidad
y
o no.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Antes de árbitro, eras policía, ¿no?
Sí, señor.
En mitad de este lío has dicho, pues yo si hago falta vuelvo a ser policía.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una mica més de 6 minuts, ens plantem a les 2 de la tarda, però sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Ja sabeu que acabarem la setmana relativament estables de temps, però de cara al cap de setmana i la setmana vinent tornem a tenir canvi. La veritat és que tota la gent que són al·lèrgics, doncs aquest any tindran un increment, perquè ha plogut molt, com ens recorda sempre l'Armando Álvarez, i això ja sabeu que fa que s'incrementi els tants percents i les concentracions del pol·len i de tot això que fa que puguis tenir al·lèrgia. Però vaja, que això pas a pas en parlarem. Nosaltres directes cap a les 2 de la tarda parlàvem al principi, fa uns moments, amb el Paco Cerdà, regidor de l'Ajuntament de Lleida de Turisme i de Promoció Econòmica, i parlàvem de que nosaltres en aquesta franja horària, els dijous, fèiem la nieve en la COPE, que si tot hagués anat com havia d'anar, doncs s'acabava la temporada per Setmana Santa, o sigui, la setmana passada, i avui estaríem fent el programa amb el que acomiadàvem la temporada. I mira, digueu-me nostàlgic, però he volgut contactar amb el David Velasco, que és el nostre director, director de la cadena COPE a Lleida i a Tarragona, i parlar del que hagués pogut ser. David Velasco, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia a tots els oients.
Avui, en situació normal, estaríem parlant de que hi ha hagut molta neu, de que hi ha hagut molts esquiadors i de que s'estan preparant les inversions de cara a la propera temporada a les estacions hivernals.
Exacte, estaríem fent ja balanç una mica, estaríem fent la transició cap a les escapades, el programa que,
sí,
com sabeu, doncs, portava d'altres dinàmiques també turístiques, però lluny del món de la neu, però sí que estaríem fent balanç de la temporada.
Una temporada que, per cert, va començar força bé, parlant de gruixos, de neu.
Va començar molt bé, la veritat és que hem tingut neu tota la temporada, fins que va arribar el malaurat virus, i jo crec que, clar, el balanç ara seria un balanç que jo diria que es podíem anomenar desastrós,
sí,
en la mesura de les possibilitats econòmiques de cada estació, no? I no només estacions d'esquí, perquè aquí cal dir que el món de l'esquí no només és l'estació d'esquí, sinó són els hotels, els restaurants, tota la gent que s'hi dedica. Per tant, estem parlant d'un PIB que és prou important i que farà, evidentment, repensar o haver d'ajustar la temporada que ve, que esperem que comenci amb normalitat.
Clar, és que a més és el que dius, sempre pensem en una estació hivernal, però escolti, que hi ha restaurants, hi ha bars, hi ha hotels, molts,
clar, clar,
moltíssims, i clar, aquests també estan tancats des de llavors.
Monitors d'esquí,
clar, personal,
sí, tècnics, tot el personal, sí, sí, sí.
De fet, de neu no n'ha faltat, no hi ha ningú esquiant, però...
No,
de neu n'hi ha.
Que la gent que estigui, perquè li toca estar-hi per feina, doncs per vigilància o pel que siguin a les estacions, han de tenir realment una visió espectacular de les muntanyes, perquè clar, estan sense trepitjar, i m'imagino que més d'una inclús haurà recuperat la fauna autòctona aquests dies.
Recordem que, evidentment, els caps de setmana són importants, però que la campanya de la neu té dos punts importants. Un és el de Nadal, que aquest sí que es va poder aprofitar, i l'altre és el de Setmana Santa, que és el que ha quedat totalment desert.
Jo crec que, a més, sí, evidentment són dos punts importantíssims dintre de la facturació. Esperem que aquest estiu doncs puguem tornar mica en mica a la normalitat. Jo des d'aquí sí que faig un clam a tots els nostres oients i als nostres clients perquè siguem tots conscients de què ens juguem, i per tant aquest any si s'ha de triar on anar, doncs home, triem quedar-nos a prop si és que finalment podem sortir en algun lloc i fer consum doncs de les nostres destinacions turístiques, de les nostres muntanyes, del nostre entorn, dels nostres restaurants, perquè serà l'única manera de salvar tot plegat.
A més, des de fa unes temporades, les estacions hivernals s'han esforçat moltíssim per oferir activitats de cara al bon temps, de cara a l'estiu. És a dir, avui en dia una estació hivernal no tanca.
Sí, sí, exacte. I a més, m'imagino que tots plegats amb aquest confinament tenim ganes ja de trepitjar muntanya,
sí,
o de trepitjar platja, o de fer alguna cosa diferent. Per tant, si al final podem entrar a la normalitat aquest estiu, doncs jo des d'aquí torno a repetir, faig el reclam d'intentar quedar-nos a prop i fer consum a prop, perquè això reverteix en tots nosaltres.
Doncs des d'aquí, suposo que ens escoltarà a través d'internet o de les zones de ràdio, saludem al Juanjo Ramon Prat, que és qui està al darrere del projecte de la nieve en la COPE,
i
que ens, bueno, és el que té els contactes i ens va portant totes les propostes. Aquest any l'hem d'acabar així, aquesta temporada de la neu. De fet...
Sí, i l'acabem. Jo des d'aquí també vull aprofitar per enviar el condol a tots aquells possibles oients del programa i de la COPE que han pogut perdre algun familiar, i també el nostre suport a tots aquells que siguin, també com avient siguin algun familiar a l'hospital, i desitjar salut a tothom, que en aquests moments és el més important.
És el més important, i de fet, a vegades ho reduïm tot a xifres, però sempre dic que darrere d'una xifra no només hi ha una persona, hi ha tota una història, per tant, n'hem de ser conscients. David Velasco, director de COPE Lleida, COPE Tarragona, també conductor de la nieve en la COPE, de les escapades. La nieve la deixem ja, ja la vam deixar, les escapades veurem quan les reprenem.
Esperem tornar-les, i gràcies a tu, Ricard, per la feina que s'ha fet.
I tant que sí, una abraçada.
Adéu-siau.
Doncs apa, un minut. Senyals horaris, arribarem a les 2 de la tarda. Això és el que hagués pogut ser, això és el que hagués pogut ser, avui parlant de final de campanya. Però vaja, que no, aviam, no passa res, sí que passa, però aviam, que això quedi com una anècdota, que com més lluny ho tinguem, més anècdota serà. D'això ens en sortirem, això ho tenim claríssim. Ens hem de seguir quedant a casa, confinament, protecció, etc, etc. Les estacions hivernals, com ja heu escoltat, seguiran preparant activitats de cara al bon temps també. I suposo que ja pensen també en la propera campanya, perquè la neu evidentment tornarà a caure. Nosaltres ho deixem aquí. Hem gaudit d'aquests minuts de ràdio des de les 12:20 fins a les 2, com sempre, des de COPE Lleida, de dilluns a divendres. Demà divendres ja, a portes d'un nou cap de setmana, parlarem de moltes, moltes propostes del món de la cultura i dels espectacles, que encara que hi ha les sales tancades, són molt actius i fan moltíssimes coses a través d'internet. Que acabis de passar un bon dijous. Demà a les 12:20 hi tornem. Salut, adeu.